Al matí, amb Raquel García. L'alegria de viure.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch, que ja el veiem a través de l'Skype, perquè ara, evidentment, els nostres convidats no venen a l'estudi, el veiem neguitós, amb ganes de començar. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel, com estàs?
Avui un dia important, eh? El 14 d'abril.
Exacte, 14 d'abril, dia amb ressons republicans, amb aniversaris, i bé, un dia també una miqueta gris, una miqueta així que no se sap si s'aixeca o no s'aixeca, aquesta primavera, però que jo penso que ens alegrarem perquè avui el nostre convidat, també com sempre, una persona especial, una persona que ja amb l'espoiler ja s'ha dit d'alguna manera pianista, compositor, director, professor, etc. Però jo destacaria dues coses.
A veure, quines?
Estàvem una miqueta ara parlant, així, mentre entràvem, un apassionat del cinema i un apassionat del Vallès, jo diria. Una persona, doncs, que ens ho explicarà ell, però que li agrada molt el Vallès i apassionat del cinema, i especialment, jo diria, de les bandes sonores, de les bandes sonores que amb la seva faceta, doncs, jo diria, músic, jo el definiria com un músic, amb totes les seves façans, que amb la música ens va donant aquesta alegria de viure amb els diferents aspectes que agafa, no? I un enamorat d'un gran compositor, del compositor de la música de la Guerra de les Galàxies, el gran John Williams, no? Pel qual ell això ens ho explicarà. Jo penso que ell té una debilitat, una debilitat. És a dir, una persona, doncs això, una persona, com sempre, molt especial, com totes les persones, doncs, que ens envolten, no?
Doncs vinga, abans, posem en situació, després d'aquesta fantàstica presentació, nosaltres, doncs, recordem que en setmanes anteriors ens va visitar la presidenta de Joventuts Musicals, la Joana Soler, i aquesta va ser la seva recomanació.
Llavors us diré el Gerard Pastor. L'ha vingut?
No, ha vingut.
No.
Doncs el Gerard Pastor també és una persona que és un entusiasta de la música, és un gran compositor de bandes pel·lícules. Llavors, a mi això m'atreu molt, perquè com que el món del cinema és molt proper a mi, per tant, jo admiro el treball de totes aquestes persones que fan possible que una pel·lícula tingui un sentit, i que no es veuen, perquè normalment quan posen el nom de música, marxa de seguida. En canvi, el director està sempre en allà present i es parla del present o del primer actor. I en canvi, tots els altres queden en segon lloc. Per tant, jo penso que el Gerard Pastor és una de les persones que se li ha de reconèixer aquesta vàlua compositora de bandes sonores.
Doncs a Gerard Pastor, jo diria músic en lletres majúscules, bon dia i benvingut al matí.
Bon dia, moltes gràcies.
Suposo que fem com sempre, no? A veure, explica'ns primer de tot, comencem per l'inici, on vas néixer?
Doncs pues mira, vaig néixer a Barcelona. Jo vaig néixer a Barcelona i vaig viure allà fins als 8 anys i amb els anys pues, no sento que sigui de Barcelona, perquè clar, abans dels 8 anys pues, tens els records que tens, no? Si recordo molt, jo me recordo molt del barri. Jo vivia al carrer Sant Quintí, al costat de l'Hospital de Sant Pau, i me'n recordo molt de la zona, dels carrers, com sabia tot de memòria, els autobusos que passaven, on anava el 33, on anava el 34, tot això ho tenia claríssim, i la guarderia, que és el que més records tinc, de la guarderia, l'ambient i professores i tot, que era un ambient molt maco. Però després, amb 8 anys, vaig anar a Palau-Solità i Plegamans, amb la meva família, els meus pares van dir estem cansats de ciutat, volem que sobretot ells, la meva mare sempre m'ha dit que deien que volien que jo i el meu germà pues, que creixéssim en un entorn una mica més verd i una mica més natural i això, però tampoc volien marxar molt lluny perquè tota la família estava per aquí, no? Entre el Llobregat i Barcelona està tota la família. Aleshores, doncs, el Vallès va ser un lloc d'arribada interessant I concretament, doncs Palau, vam anar a parar a Palau, i d'allà és on realment em sento, perquè clar, vaig des dels 8 anys fins als 24 o 25, em sembla que va ser quan vaig venir a viure definitivament a Sabadell. Doncs clar, la meva infància realment i adolescència està allà. I després, amb 16 anys, va ser quan vaig entrar al Conservatori de Sabadell, perquè l'Escola de Música de Palau s'havia acabat, s'acabava a quart de grau professional, aleshores al grau mig, i havia de seguir a Terrassa o a Sabadell, i per proximitat, i perquè el meu pare treballava a Sabadell, doncs vaig venir aquí. I aleshores...
Sort que vas venir a Sabadell,
Sort que vaig venir aquí, no vaig anar a Terrassa, eh?
Sort. Bueno, ens has fet
ja s'ha guanyat un punt.
Perfecte.
Perfecte, però, perquè així podem anar avançant, perquè el seu currículum és molt llarg, o sigui que jo ja començaria a partir d'aquí, Josep.
Exacte. Però ja ens ha dit això, no? Que tens un germà, això sí, no? Sou dos, no? Sou un germà. Més petit o més gran?
És 4 anys més petit que jo.
Val. I llavors també molt ràpid, fins als 8 anys vas estar a Barcelona i ja vas anar a col·le a Barcelona, per entendre's, no? Abans de...
Sí, jo vaig anar a l'escola allà, a l'escola dels Germans Grimm.
Això és una vida de conte, no? Una vida que ara un presagi de...
De històries, d'explicar històries i mira, d'anar armant dins en aquest món, no? A poc a poc, de la cultura i això. I també vaig començar a fer música allà, amb 4 anyets. Va ser quan, just quan va néixer el meu germà, que la meva mare va dir que faci... que el Gerard estigui ocupat, que faci alguna cosa, i ell havia volgut fer música, però no havia pogut per les seves circumstàncies quan ella era petita, i va dir que el Gerard faci música. I a mi em van, vols fer música? Doncs clar, que has de dir un 4 anys, sí a tot, no? I aleshores era una escola molt petita, on només hi havia piano, orga i guitarra, em sembla, i ja està. Només hi havia tres instruments.
Vaig tenir contacte amb la música, aquí, als 4 anys.
Sí. Els 4 anyets, sí, vaig començar i em sembla que vaig fer un petit recital tocant, les 12 van tocant amb 4 anyets o 5, que inclús van dir, sobretot ara molt de silenci, perquè aquest nen toca molt fluix, val? I aleshores, jo, hi ha el vídeo d'això per algun lloc, algun VHS d'aquests antics, jo allà que no tocava ni amb els peus a terra, i jo era molt petitet de petit,
que gairebé no tocaves a les tecles, no? Però malgrat això...
Jo veia pel lloc.
Molt bé. I escolta, clar, doncs ja això ja et va marcar, m'imagino, i doncs ja et vas dedicar a la música, no? Suposo que amb tants anys, amb tantes escoles, hi haurà molts professors, no?, que t'hauran marcat, m'imagino.
Molts professors, sí, tant i tant, perquè, clar, ja no és només d'escoles, o sigui, clar, d'escoles jo vaig passar... per diverses escoles, perquè vaig estar aquesta primera als Grimm, ja d'escola d'educació de bàsica. Després a Palau vaig estar en dues escoles diferents, després del batxillerat el vaig fer aquí en un altre centre aquí a Sabadell, a l'escola Ramar. Que la meva vida ja em va anar portant a anar canviant i d'alguna manera anar-me desprenent d'amistats i dels cercles en els que jo em movia. I amb la música igual, perquè vaig passar... per aquesta primera escola, després l'escola de Palau, després el Conservatori de Sabadell, després l'ESMUC, vull dir que he anat sempre canviant molt de professors, he tingut, mai no he sigut de tenir un professor durant 10 o 12 anys, sempre 4 o 5 anys màxim i canvi, i aleshores això, jo ho agraeixo haver tingut aquesta experiència, perquè aquest desprendre's, no?, com fa, bueno, aprendre que el desprendre's d'això no és algo traumàtic, no?, vull dir que tu vas passant... Per la teva vida va passant molta gent i al ser músic treballes amb moltíssima gent. Un projecte treballes amb 30 persones i al cap d'un mes estàs amb 30 diferents o quan fas una pel·lícula, cada vegada l'equip és diferent, no és sempre la mateixa gent, no? I ho veig amb alumnes meus que tenen, molts d'ells tenen angoixes quan tenen canvis d'aquests, no? D'ostres, que ara canvio d'escola... o alumnes que me'n vaig a viure en un altre país i ho viuen com algo molt, molt angoixant, no? Jo no ho recordo haver viscut angoixant, però és que també la meva naturalesa ja va ser d'anar creixent amb canvis.
Doncs... I una cosa, ja tenies sí, molt això, ja tenies això clar que volies dedicar-te a la música? Això quan ho tens?
Això, mira, ja ho has introduït abans amb el tema de John Williams... jo m'agradava molt la música, quan vaig anar a Palau vaig sentir-me molt, molt... Bueno, d'alguna manera vaig reprendre allà la música, vaig tenir un any de parón i aleshores em va agradar més cada vegada i quan vaig tenir 11 anys vaig tenir la típica crisi que tenen, crec que molts nens, que és, ostres, a mi m'agrada tocar, m'agrada fer el piano, m'agrada allò, no m'agrada el llenguatge musical, no m'agrada tal i qual, no perquè potser no sigui entretingut o no estigui bé o no sigui necessari en absolut, eh? Però en aquell moment pues, ets un nen i el que vols és tocar, jugar i això, no? I allà va haver-hi un moment que vaig voler-me borrar de l'escola i vaig dir, mama, borra'm. I la meva mare va dir, bueno, pues, a final de curs, si vols, et borrem, no? Sort que va dir això. Aleshores, quan va arribar al final de curs, es va crear un grup a l'escola de música de Palau. Bueno, hi havia un grup que es deia la Orfestra, que era una orquestra amb instruments d'orf, i després es va crear l'orfestrina, que érem els petits, que estàvem... La idea era pues, que de la petita després anéssim a la gran, no? I el divertit del cas és que el director era el Pauli Penya, que és un professor que jo el recordo amb molt carinyo, per dues coses. Primer, perquè ell feia arranjaments per aquesta formació. En comptes d'agafar peces ja escrites per això, doncs agafava peces de Disney, agafava peticions que li deien, ostres, podríem tocar aquesta, l'Aladín, el Genio Genial de l'Aladín. I ell pues, feia l'arranjament del Genio Genial, feia tot això, no? I aleshores amb ell ho treballàvem i aleshores allà em vaig aficionar molt. I jo tocava el xilofó baix, que era el més avorrit, entre cometes, possible, que era dos notes i anar fent. Però jo era feliç allà amb els meus amics, amb els meus companys, tocant aquella música... I quan va arribar al final del curs, la meva mare em va dir, vols que et borri encara? I va dir, vaig ni hablar, jo vull quedar a tocar el xilòfon si fa falta, però vull seguir amb això, no? I després, aquí em vaig enganxar una mica més, i el moment en el que, bueno, vaig començar, clar, mica en mica, no? Et vas interessant per coses, un professor que vaig tenir, el Manel Martí, professor de piano, un bon dia... amb una classe d'audicions va portar les sinfonies de Brahms per ensenyar-nos una cosa, i jo vaig dir, què és això? Jo ja tenia, doncs, hauria de tenir 12, 13 anys, i ell em va deixar les partitures i els CDs, i jo vinc a tragar-m'ho a casa, i jo pensant, això és al·lucinant, no? Aquesta, la quarta de Brahms, jo no sabia què era allò, estava flipant.
12 anys.
Jo 12, 13 tenia una cosa així. I aleshores...
Raquel, aquí tots els inicis, els inicis a Palau,
sí,
eh?
Sí, el meu estudi, que jo tenia un estudi allà, que els meus pares em van deixar fer-me en el sòtano de casa i jo m'anava fent el meu estudi musical.
Doncs
arriba un moment, que és l'estrena de l'episodi 1 de Star Wars i de, entre d'altres...
La Guerra de les Galàxies.
La Guerra de les Galàxies, l'episodi 1, no? Jo me sento allà al cinema, el primer en arribar al cinema, li vaig dir als meus pares, vull la sala 4 del Yelmo Cineplex, del Baricentro, perquè és la que més bé se sent... i a la cadira central. I, bueno, això és el que vaig aconseguir. Vaig donar la matraca durant setmanes. I amb aquella banda sonora jo em vaig quedar clavat a la cadira. Sobretot hi havia el famós tema Duel of the Fates, no? Que és un dels temes que tinc més clavat a la meva ment.
Perquè, doncs vinga, que el tenim. Va, que posarem els oients també, no?, en situació.
Exacte.
Que, a més a més, és una de les cançons, perquè t'hem demanat tres cançons que formin part de la teva banda sonora, i és una de les que tu, doncs, has triat.
I tant, i tant. Se m'estava posant tot de punta un altre cop. És que no sé.
És que ho té tot, ho té tot, no?
Ho té tot, i jo em vaig quedar clavat a la caiguda. La sensació és aquesta, no? De que algú et passa per sobre, i la peli, però jo estava amb la música, pensant la música amb la peli, no sé, no entenia res. Però acaba la peli, comencen els crèdits, els meus pares diuen, vinga, va, marxem. Vaig dir que marxem, però si encara està sonant la música, saps? No havia tingut mai la necessitat de quedar-me als crèdits fins a aquell moment. I aquell moment vaig dir, neu, i els meus pares allà, vinga, va, i jo, que no, que jo em quedo aquí, neu, i ja sortiré, saps? Uh-huh. I, bueno, estava, i jo vaig, allà vaig dir, estava allà sentat, i jo vaig pensar, jo vull fer el que fa aquest senyor. Així, aquesta frase, jo vull fer això que fa aquest senyor, em vull dedicar a això. I, bueno, passant per moltes fases, mm-hmm. però va ser on, mira, allà vaig tenir la xispa.
Va ser la guspira, aquí, no? Aquí. La guspira de Star Wars, o sigui, altres nens sortien, no?, amb les espases làser. Exacte. I tu sorties del cinema, doncs, amb aquella sortia. Intenció de... Bueno, tenies una vocació, ja, que això és molt important.
Baricentro, Raquel? Sí, Baricentro.
A Barberà.
Barberà del Vallès, Baricentro, Star Wars, Palau de Plegamà, ai, Palau Solità...
Déu-n'hi-do el viatge en el temps que hem fet. Escolta, i ara que parlàvem també de professors, no?, que marquen i això, que et guien, no?, també durant el camí de la vida, doncs tenim un missatge d'una persona que et coneix molt. És el teu mestre, en Jordi Mora, músic i director també del Conservatori Mestre, i que també ha volgut deixar-te un missatge.
Vull donar la meva salutació més calorosa a en Gerard, que ha estat un excel·lent estudiant i ara és un gran amic, persona important en la meva vida, que va venir un dia a casa directament i em va dir que volia aprendre tot el que jo li podia donar. Me'n vaig quedar mirant així i li vaig preguntar: "Estàs segur que vols aprendre tot això?" I em va dir que sí. I ha sigut conseqüent, regular, i realment m'ha impressionat tota la via que ha fet. I això, sumat al seu talent, pues, tenim una persona multicultural al nostre país, i molt especialment a Sabadell. Compositor, pianista, arreglador, director, en fi... llarga llista de coses importants. També no oblidaré mai que ha sigut el compositor que m'ha dedicat per primer cop una peça, un homenatge a un mestre, partitura que tinc aquí davant meu, una sardana de l'any 2008. I li vull desitjar al Gerard, pues, tot el millor en aquesta vida, i que sàpiga que té una persona al costat que l'admira i que se l'estima.
Doncs una abraçada ben forta de tornada. M'imagino, Gerard, com et quedes amb aquestes paraules, tot i que sembla que sempre ho has tingut claríssim, no?, quins eren els teus objectius a la vida.
Sí, bueno, el Jordi Mora... Bueno, he tingut mestres a la vida i després he tingut alguns gurus, no? Que allò, gent aquí, segueixo amb els ulls tancats, I ell és un, i no només és un, sinó que és, jo diria, l'últim que vaig tenir i el més important, perquè és el que amb ell jo vaig sentir que com a músic em podia completar. Jo vaig acabar l'SMUC amb molts dubtes de què volia fer, si el cinema estava bé, però quan vaig començar a trepitjar el món del cinema també veies coses que no... Dius, ostres, això és dur, això no sé si és el que jo vull. Tenia dubtes, potser volia fer jazz, però no ho tenia clar. I estava en un moment molt de dubte, no? I aleshores, ja mentre estava estudiant, jo tenia un amic, l'Armando Merino, un director que també havia sigut alumne del Jordi, que ara està fent carrera a Alemanya, una carrera molt maca com a director... I ell em deia: "Vine algun dia a la classe del Jordi, i tu vine a classe si pot." I aleshores, pues, bueno, vaig anar a començar a anar i vaig començar a tenir la sensació que bueno, veure que, uh-huh. que el Jordi Mora el que ensenyava i explicava era molt important. Ell ensenyava la direcció d'orquestra des de la fenomenologia de la música, que ell havia après amb ni més ni menys que amb Sergiu Chelibidà, que el grandíssim director, no?, a l'època, que ara Jean Chelibidà, que a Alemanya, vull dir, era un director que tenim, bueno, històric, no? I bueno, i aleshores, a l'acabar, aquell any després d'acabes la carrera i dius: "I ara què faig amb la meva vida?", doncs mentre seguia estudiant piano, doncs amb el Luca Chiantore, un professor també importantíssim des de la vessant pianística per mi, doncs el vaig començar això, en el cas del Jordi Mora, el Jordi li vaig dir: "Mira, jo vull..." Ell em va dir: "Què vols?" Ell pensava que jo, pues, potser volia, pues, aprendre quatre cosetes de direcció, així. Vaig dir: "No, no, jo vull que m'expliquis, o sigui, no tinc pressa, de moment anem fent, inclús, bueno, em plantejo tornar a entrar a l'SMUC i tornar a fer la carrera de direcció, que són quatre, normalment es fa amb cinc anys, perquè l'últim any té molt material, i anem fent." I ell va dir, em va dir això que diu ell, no? Estàs segur? En plan, perquè, clar, quan entres en el món de la fenomenologia musical, comences a canviar certes maneres d'entendre la música i de viure-la, i el que ell diu, no? No hi ha retorn, vull dir, ja et fiques en un terreny. Però, clar, per mi, on està la clau? Per mi la clau és que jo quan vaig entrar a l'SMUC i componia, perquè jo feia piano però seguia component i era el que més o menys anava fent sempre, com que jo sóc compositor de vessant tonal, de música pues, una mica entre postromàntica però impressionista, també he escrit música barroca de diferents estils, doncs la música tonal durant molts anys ha estat, des del món acadèmic, molt castigada, molt això no interessa, això ja està inventat i coses així, no? I anem a una música més especulativa, més experimental i tal, que pot estar molt bé, però jo vaig patir molt tot un grup de professors, de compositors, d'això que atacaven directament aquesta manera de fer música, no? Fins al punt de que va haver-hi un moment que vaig deixar d'escriure i vaig estar un any i mig sense escriure i vaig estar molt bloquejat perquè tenia la sensació que no valia res el que feia, no? I aleshores, arrel del Jordi Mora, d'aprendre la fenomenologia, d'entendre els grans compositors, de començar a veure en detall Mozart, Bach, Brahms, no sé què, de veure què és el que fa que una música funcioni, que una altra no tant, que per què aquell moment és especial i tot, comences a aprendre coses, comences a remirar-te dintre i comences a dir, bueno, però això que feia jo no està tan malament, no? I comences a fer-ho i després d'un any i mig vaig escriure aquesta sardana que diu, que és homenatge a un mestre, i que menys que haver-li dedicat amb ell, ja que va ser, d'alguna manera, a través de la direcció d'orquestra, imagineu, el que em va, d'alguna manera, sento que em va agafar i em va tornar a posar en el camí de la composició, no? I tira per aquí i tu fes el que necessitis.
Avui coneixent l'alegria de viure del músic Gerard Pastor i aquesta és una de les seves recomanacions musicals, de la seva banda sonora de Guns N' Roses. A veure, digue'ns per què has triat aquest temazo, permet l'expressió.
Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Digues, digues.
El meu primer concert a la vida va ser amb 8 anys. El meu pare em va portar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc a veure els Guns N' Roses en directe, perquè era un grup que m'agradava molt. El meu pare també va ser una de les persones que em va empapar de música, molt variada sempre. Ell era heavyata, però tenia una col·lecció de discos de clàssica, de jazz, de tot. Jo des de petit escoltava de tot. A mi m'agradava molt Guns N' Roses i ell em va portar a l'Estadi Olímpic. Jo hauria de ser el nen o la persona de menys edat en aquell concert de les 50.000 persones que hi havia. I res, i aleshores els Guns N' Roses pues, passen els anys i no és només una cosa de petit, sinó que sempre, de tant en tant, quan vull escoltar música així, més rockera i tal, pues, és el grup que sempre les peces m'agraden més.
Doncs escolta, abans que parlàvem del teu mestre, no?, del Jordi Moura, o ara del teu pare, no?, com a mestre també d'aquesta diversitat musical, també volem destacar la teva tasca com a professor i el primer que farem és escoltar un dels teus alumnes, el Miquel Felip, que és músic, també forma part del Quartet Calders.
Vull enviar una salutació ben càlida al Gerard Pastor, que per mi ha sigut una persona clau a la meva vida. El vaig conèixer quan tot just tenia 12 anys, fent classes particulars, i ell m'ha ensenyat tot el que sé ara sobre música, o si més no, ben segur, tots els pilars de coneixement que tinc sobre la música. De fet, quan ens vam conèixer jo estava en un moment de dubte, i gràcies a ell, a la manera que em va apropar la música i que me la va fer conèixer, doncs em van fer decidir dedicar-m'hi i ara doncs ja puc dir que em dedico professionalment a la música i en gran part gràcies a ell, al Gerard Pastor. Aleshores, doncs, després d'una relació pedagògica de 6-7 anys, doncs ara som grans amics i és una persona que jo admiro com poques persones, en el sentit de que el Gerard És un dels músics més polifacètics que conec, que això per si sol ja és impressionant, però en el Gerard el que és més increïble és el grau d'excel·lència en el que arriba a totes les facetes de la música en les quals es dedica, no? Com a compositor, com a pianista, com a arranjador. O sigui, és un músic total i complet que toca totes les vessants. Així que, Gerard, moltíssimes gràcies per tot el que m'has aportat i espero que per molts anys més segui compartint. T'estimo molt i una forta abraçada.
Doncs una forta abraçada de part de tots, també pel Miquel. Gerard, al final t'has convertit també en gurú, per alguns músics.
Sí, jo ho pensava, sí, suposo que sí, el que va ser el Jordi per mi, igual sense pretendre ho vaig ser-ho pel Miquel, no? Va ser un alumne, un ultra, jo diria. És aquest tipus d'alumne que sempre estem esperant, alumnes que van al 100% amb el que fan, convençuts o almenys... Ell potser tenia dubtes, però a les classes venia convençut, les feines les feia, s'ho mirava, s'interessava, venia amb preguntes. Hi havia classes que no podíem avançar res de temari, perquè tot eren preguntes que tenia, dubtes que tenia, consultes, i no només musicals, a vegades de més enllà de temes més personals. I en aquest sentit, clar, vull dir, aquesta relació una mica de tutor, vulguis que no, pues, va ser molt especial, i jo puc dir el mateix que diu el Jordi Mora. Vull dir, per mi el Miquel era un alumne i ara és un amic i algú que estimo molt i amb qui estic molt content de que seguim treballant i parlant a vegades de projectes comuns o referències on recomanem o el que sigui. Vull dir que sempre està allà.
Sí, jo una miqueta, no sé, el que trobo que és maco, Raquel, és això, no? Això que tant tu com el Felip, com... Això, no? Aquest dubtar, no? Aquest dubte, no? Aquest dubte que normalment pressuposa la certesa, que deia el filòsof, no? El mateix fet de dubtar pressuposa la certesa, no? I una miqueta aquest símil també amb la Guerra de les Galàxies, no? Del mestre Yoda, no?
Sí, tant i tant. Hi havia una frase que era el dubte és el motor de la consciència, i aquesta m'agrada molt.
També.
I que és això, és el... Vale, tinc un dubte, això m'ha de fer moure, no? I aquest tipus, el Miquel, per exemple, és algú que té el dubte, buah, pues necessita... resoldre, no? I a mi això és gent que dic, aquesta gent està viva, saps? És gent viva però al màxim, no? Ho viu tot al màxim. Jo en aquest sentit també amb ell m'he sentit identificat molts cops, de viure les coses al màxim, les bones i les dolentes, els drames t'enfonses i les eufòries són increïbles, no? Però tot això forma part d'aquest camí, d'aquestes ganes, no? Jo, alumnes com el Miquel, estic encantat sempre.
I molt ràpid, o sigui, quan dubtem no hem de patir, no? Dubtar és bo. Com a professor que...
Per mi és boníssim, sí. I de fet, hi deia Descartes, no? el discurs del mètode, que és d'on també la fenomenologia parteix una mica, no? Ell mateix convida que dubtis inclús del que et penses que no dubtes, no? Dóna-li una altra volta, i si al final arribes a lo mateix, millor, reafirmes i endavant, no? Però a mi em sembla necessari. I, bueno, és que és com és la vida, no? Sempre canviant.
Totalment. I nosaltres que hem de continuar alimentant la nostra curiositat innata, descobrint més aspectes d'en Gerard Pastor, doncs ara el que farem és endinsar-nos en el món de les bandes sonores. Tenim un missatge d'una directora de cinema, l'Anna Bofarull, que també vol destacar la vostra experiència treballant durant molts anys junts.
Hola, Gerard. Sorpresa. Encantada de saludar-te per antena. La veritat que m'ha fet molta il·lusió quan m'han convidat a enviar-te aquesta nota. Imagino que estàs explicant coses molt interessants del teu itinerari, de la teva feina, i segur que pots parlar de la nostra experiència comuna, ja que, bueno, portem unes quantes pel·lícules junts i, bueno, crec que això és molt bonic, no? Realment hem anat creixent com a professionals de la mà, diria, no? Des de la primera banda sonora d'aquell documental Notes al peu, que vam gravar un dia de pluja en un espai bastant particular fins a la gravació fa poques setmanes, no? De la banda sonora de Sinjar, amb uns companys músics fantàstics, en els que sabem que sempre podem confiar, tant tu com a compositor com jo com a directora. Estic sempre molt tranquil·la quan sé que et faràs càrrec de la banda sonora i que tens un equip fantàstic al darrere, així que res, espero que puguem seguir parlant durant molt de temps de moltes pel·lis en comú. Una forta abraçada.
Que Gerard, com et quedes amb les paraules, no? Que compartia l'Anna.
Encantat, jo crec que és recíproc el que sentim l'un per l'altre, perquè bueno, és la primera persona que em va donar una oportunitat en això del cinema. Uh-huh. Ella també començava, o portava ja uns curtmetratges i ja portava més recorregut, però començava a fer projectes ja una mica més llargs i això. I clar, jo crec que hem crescut junts amb això del cinema, no? Vull dir, els seus grans projectes documentals, tot això, he tingut la sort i el plaer de treballar amb ella. Es treballa superbé, és superconstructiu, és una persona que també viu el cinema, una uh-huh. part seu, com per mi jo visc la música i la música del cinema, i sempre és enriquidor, sempre és un diàleg interessantíssim, i tots els projectes que fa m'interessen molt. Ja quan em diu, pues, mira, el dia que apareix, tinc un nou tractament o tinc un nou guió, jo vull llegir-lo, no? I són pel·lícules en les que jo entro ja des del guió, des de llegir-m'ho bé, vull saber la història, viure el procés, si puc vaig als rodatges, i res, i és això, ja és algú que és en el món professional i en el món personal. Mm-hmm. És una amiga, i són la seva família, la nostra, doncs som superamics. I la veritat és que és això. Hi va haver una època, aquestes èpoques que deia abans de crisi en la direcció, jo pensava, clar, és que a mi m'agrada molt treballar amb l'Anna, però quan havia treballat amb altra gent, doncs no m'havia agradat, o l'experiència no era bona, o no era positiva, o havies de passar pel tubo de coses que deies, no vull passar per aquestes, i vaig dir, doncs jo de moment seguiré fent les pel·lícules de l'Anna, i durant un temps va ser l'únic que vaig fer, els projectes que feia l'Anna, i aquí estem, després de tants anys, pues seguim fent aquests projectes i crec que seguim creixent junts.
Clar, i molts altres projectes, perquè parla'ns també de Furious Music Orchestra, què és?
Mm-hmm. La Furious Music Orchestra és un projecte que vam intentar, mm-hmm. que es van intentant de tant en tant fer projectes d'orquestres que facin enregistraments aquí per no anar a les orquestres de l'est, que són més barates, no? O més econòmiques i tal. Mm-hmm. A mi sempre em diuen, sí, són més econòmiques, però a vegades jo crec que és un tema de qualitat que dius, no, és que ho fan millor. Hi havia gent que em deia, no ho fan millor, vull dir, senzillament tenen més rodatge, potser, però a nivell de qualitat de so a mi no m'agrada. Uh-huh. O no m'agrada tant. M'agrada treballar amb la gent d'aquí, apostar per la gent d'aquí, com havia fet Toldrà en el seu dia, que és un referent històric per mi, que quan li va tenir l'opció de marxar fora, va dir, no, em quedo aquí perquè és el meu gran de terres aquesta i vull treballar per aquí, pels músics d'aquí. Doncs aquesta va ser la idea. Si la Furious Music Orchestra amb els anys ha pogut seguir fent projectes, ha apostat per aquest model i han volgut fer-ho aquí. I és això, moltes vegades les produccions se'n van fora perquè són barates, diuen, jo no uh-huh. estic d'acord, les produccions se'n van fora perquè no hi ha la suficient sensibilitat per part del productor o el director per fer-ho aquí, perquè de la mateixa manera que tu no agafes un actor secundari hongarès i t'importa l'accent molt poc, ho fas aquí i ja està, no? Aleshores, això de que s'externalitzi la música, la gravació de la música, pues a mi és una cosa que per norma no m'agrada, i vam intentar fer aquest projecte. No ha arribat o no va arribar a on volíem nosaltres, però allà està, i de tant en tant anem fent 2, 3, 4 enregistraments a l'any, i estem molt contents d'aquest ritme i anar fent.
Sí, perquè a part d'aquest projecte darrer que ens ha parlat l'Anna, esclar, també han de parlar d'això, de la banda sonora del Jean-François, de la 714, etcètera.
Sí, sí.
Totes aquestes coses, i alguna cosa s'ha enregistrat aquí a l'Auditori de Sant Cugat, no?
Així sí. Correcte. La majoria d'enregistraments els hem fet a Barcelona, però la Barcelona 1714 ho vam fer a l'Auditori de Sant Cugat. Va ser un projecte col·laboratiu molt maco, on tothom va posar el que podia posar. Sant Cugat va posar el seu equipament i tots els músics que van tocar a canvi d'uns futurs hipotètics guanys que tingués la pel·lícula, que ja se sabia que seria una cosa molt menor del que és el cost de producció. Però tothom va voler participar. Va ser un projecte superbonic. I Jean-François, precisament, va aixecar interès de compositors espanyols que han dit, ostres, és que jo haig d'enregistrar música barroca, però no vull enregistrar-la a Praga. M'encanta el que heu fet aquí. Vull que feu això. I ens han demanat inclús pressupostos per fer música barroca per pel·lícula, t'imagines?
És que mireu com sona de bé. A més, has rebut molts premis, no? Molts guardons, també nominat als Premis Gaudí. No sé com portes també tots aquests reconeixements, Gerard.
Bé, és bonic, és bonic. Fas la teva feina i quan ja t'has oblidat d'ella comencen a venir reconeixements. És el que té el cinema. Quan ja fa pues, un any que ho vas fer, comencen a arribar els reconeixements, no? I has de refrescar el que havies fet. Els reconeixements estan en el cinema... Serveixen per un futur més aviat immediat. Vull dir, a vegades un reconeixement et posen a l'aparador, que diem, i aleshores algú es pot interessar pel teu projecte. El que va ser més bonic per mi de la banda sonora de Sinjar, a part del Premi de Cine Espanya de Toulouse i de la nominació als Gaudí, que va ser molt especial, evidentment, però va ser poder treballar amb el Sergi Portabella, que va ser algú que va confiar en crear una banda sonora barroca original, que això va ser un repte preciós i fantàstic. I a més, després tota la resposta a nivell de crítica, de crítics, exacte, com la Núria Vidal, com l'Àlex Gorina, que va ser increïble el que van arribar a escriure i dir el Pere Vall. O sigui, jo al·lucinava, ho tinc guardat en un document i quan estic baix de moral me'l llegeixo, saps? I clar, això, veure que l'entorn de la crítica va ser tan unànime i la van col·locar en un nivell tan amunt, el Conrado Chalabarder, especialista en bandes sonores, que va arribar a escriure que feia anys que no veia que la música del cinema no només fes funcions i tal, sinó que se la vés a la categoria d'art i tal. Bueno, jo estava allà emborratxat total d'aquests comentaris, no? Va ser un regalet, és un carmel aquesta banda sonora.
I el Gorina, sobretot, el Gorina et deixa... Bueno, el Gorina és obra mestra, eh? El Gorina això et deixa com la millor posició dels darrers anys en música,
sí, sí.
Sonora...
No.
Això és una alegria de viure, eh? Rebre aquestes crítiques.
No. Ell inclús els Gaudí, que bueno, són premis, que són votacions, que és una festa, finalment, i molt bona sintonia amb tots els nominats i els compositors, i va ser molt bonic tot això. I hi havia bandes sonores excepcionals aquell any, no? Però el Gorina me'n recordo que va ficar com un últim comentari que estava com indignat ell aquell any, que no hagués sigut aquest el premi, però bueno, jo m'ho quedo com un, unes paraules maques d'ell i ja està.
Escolta... Bueno, arribarà.
Sí, això m'ho va dir el meu pare, de l'últim que em va dir abans de morir va ser: tu tranquil que ja t'arribarà.
És veritat, amb constància, talent i professionalitat, al final tot arriba. Escolta, ens han dit, Gerard, que t'agraden molt els cafès.
Els cafès, sí. El cafè m'agrada molt, i sobretot el cafè ben acompanyat.
Sempre.
Doncs ets dels meus. Escolta, mira, que tenim un missatge d'una persona que precisament ens ha explicat, ens ha destacat això, entre moltes altres coses. És la Marta Urzaiz.
Hola, bon dia, Gerard. Què tal? Soc la Marta i que m'han demanat fer un àudio així de sorpresa. I res, doncs destacar que jo vaig conèixer el Gerard l'any 2009 perquè va entrar a dirigir la banda de Cerdanyola, que és la banda on jo tocava el clarinet. I des de llavors doncs hem tingut una relació doncs molt maca, tant musical com personal. Amb el Gerard m'ha ajudat moltíssim en molts aspectes i especialment en la música, no? Que sé que si no l'hagués conegut doncs no m'hagués dedicat al clarinet, i en això doncs li estaré eternament agraïda. I res, que moltes ganes de seguir compartint experiències i aventures i seguir fent molts cafès, que ens agrada molt fer cafès. Una abraçada.
Amb ella doncs has creat també el projecte, no? Femina Feminae, que va sortir durant el confinament de la Covid.
Sí, clar. Bueno, la Marta és la meva parella, no? Clar, vull dir, vam fer aquest projecte, va ser molt maco, estàvem aquí confinats, piano, clarinet, i va ser el moment per treure tot el que durant temps havia estat anotant en la llibreta a partir d'una exposició que vaig veure al Thyssen d'Andorra, que em va agradar molt. I aquí vam construir aquest disc, que també ens ha portat moltes alegries, més de 50.000 streams ja des de que el vam treure, que per la música clàssica en 4 mesos això és
un èxit.
És un èxit total. Hem estat semifinalistes als Underrock, ara inclús ens han presentat la candidatura als Grammy Llatins, bueno, candidatura, però bueno, hi ha una discogràfica que confia també, que és Microscopia, en el projecte. i que hem tingut molts mecenes i tot, i bueno, el que és increïble és fer música amb la Marta i fer el cafè i fer tot, i és aquesta trena de tot al final, que no saps on comença i on acaba què, i clar, els cafès ens agraden molt, en fem pues, que dos al dia o tres, i sempre diem que fem el cafè cookie, i ens ho correm i fem el cafè i li preparo amb la llet exacta que vol i amb la galateta i avui el anem a fer aquí, avui el anem a fer allà, ens agraden els llocs bonics. Sabadell està ple de cafès macos i per anar a prendre, vull dir que és això. I la Marta, doncs, clar, ens vam conèixer a la banda de Cerdanyola, no? Seguim fent ballers i que fins i tot a Cerdanyola moltes vegades la gent es pensa que sóc d'allà, dels anys que he sigut director de la banda, i la Marta pues, va ser algú que jo vaig veure i vaig tac-tac-tac ràpid, vaig dir que aquesta noia té molta set per aprendre, molta set per ser músic, i a poc, cada vegada més, pues, jo he fet tot el que he pogut sempre per ajudar-la, perquè té un talent innat i és treballadora, és constant, i ho viu una mica. Jo crec que els meus dos grans alumnes són el Miquel i ella, no? Sempre aquesta cosa, de, a més d'edats similars, i que ho viuen d'aquesta intensitat. I de fet ara ells treballen junts amb l'orquestra del segle XXI, que dirigeix el Jordi Mora. Finalment tot acaba sent una mena de família molt maca. I seguirem fent molts cafès, segur.
Bueno, que bonic, doncs, ara quan acabem el confinament, esperem que sigui aviat, queda pendent un cafè, Raquel.
Exacte, doncs sí. Cafè.
Aquí al Vallès, un cafè al Vallès, que també estem...
Sí, home, sí.
Més som aquí dependents de cafè nosaltres, Raquel?
jo sempre ho dic. És una de les meves passions o debilitats. I també això, com m'explicava el Gerard, no? Aquests petits plaers de la vida que ens ajuden, doncs, això, no? Doncs a superar els reptes que trobem a la vida. Va, doncs escolta, ara que tenim un altre missatge. Aquest cop és el Daniel Claret. És un amic, és company en moltes aventures musicals i és també un apassionat del violoncel.
Gerard, maco, com estàs? Em fa molt feliç poder aportar el meu granet de sorra en aquest reportatge, entrevista que tant et mereixes. Per mi ets una persona que fas moltes coses i totes bé. I ja saps que tens tota la meva admiració i respecte. Quedar-me amb una cosa de la nostra relació és impossible, crec. Però sí que m'agrada molt recordar com va començar tot, no? Com venies a casa per fer classe a l'Aina, com treballaves també amb la meva mare a la fundació i sobretot com vam començar a tocar junts, a fer recitals. Recordo amb especial l'estima les classes amb el Jordi de l'Arpegione, i el nostre viatge a Luxemburg també l'he de posar en el meu top del rànquing, un dels meus tops, allà amb el nostre estimat Circle Monster. I res, a part d'això, doncs, concursos a Madrid, que em vas acompanyar, a Banyoles, concerts a Caseres, al teu poble... Bueno, en fi, s'acaben els llocs i els moments i totes les experiències que hem viscut junts. I només em queda agrair-te això, tot el camí que hem compartit, i molt feliç de saber que encara ens en queda molt per compartir. Una abraçada, Gerard.
Una altra abraçada de tornada, Gerard. Doncs va, això bé, és el regal de la vida, bueno, no? Tota aquesta gent que t'acompanya.
I tant, i tant. No, el Daniel Claret, a més, per mi és obrir la porta de la vida, que és el que representa tota la seva família, no? Perquè és el que ell deia. Jo em sentia el com es diu això, el capellmeister de la casa una mica, perquè era una època que et donava classes a la seva germana, a l'Aina, feia cambra amb ell. Aleshores vam fer el projecte de les obres de Pau Casals amb el seu pare, amb el Lluís Claret, que vam enregistrar la primera gravació d'aquestes obres, i a sobre la directora de la Fundació on treballava era la seva mare. O sigui, jo treballava amb tots, i inclús el dia obria la porta i em deien avui a qui vens a veure, saps? O sigui, que avui, que jo, a mi no, avui vaig amb el Dani, vale. I res, i el Dani és d'aquelles persones que sempre, bueno, que les tens clavades a dintre, sempre estan allà, i que és d'aquella gent que és que és impossible en recordar-me, o és que estic segur que mai hem tingut ni un 0, de res negatiu. Tot ha sigut sempre positiu, entesa, musical, personal, en moments concrets. Ostres, necessito parlar amb tu, vull comentar un tema personal i viceversa. O sigui, és d'aquella gent que sempre està allà. És un músic increïble i, de fet, en el moment que estàvem, que vam fer uns recitals i que, bueno, fèiem un duo estable, unes experiències de cambra més especials que he pogut viure amb la Marta Urzaez i amb ell, i va ser un moment en què ell és un músic tan excepcional, i ell era un cellista, i és un cellista amb tanta projecció, i que jo vaig sentir que la meva part polifacètica es pot estar molt bé, però ell necessitava un altre tipus de pianista, i va ser això el que va ser que un dia vaig dir: Dani, necessites ara un altre pianista, jo no puc seguir creixent el teu ritme, ha sigut increïble arribar fins aquí i ara t'ho segueix, i en cap moment clar, deixes de veure més perquè la part professional no hi és tant, però l'amistat allà està intacta des del primer dia.
Doncs nosaltres també hem d'acabar ja gairebé aquí, que anem fora de temps i tenim dues preguntes. Gerard, ha estat també un plaer compartir aquesta conversa amb tu. Josep, vinga, fes la primera.
Molt ràpid. Una miqueta seguint amb el símil de la Star Wars, quan el costat fosc de la força no està present amb tu, a on trobes l'alegria de viure? A on...
L'alegria de viure és el cafè, és l'alegria de viure, és a dir, és en qualsevol cosa. O sigui, finalment, jo amb la Marta ho parlem molts cops, és una sensació, no? És què és el que està impregnant el que estàs fent. Si és positiu, si és negatiu, en general és miro endintre i intento preguntar-me què és el que m'està passant a mi que fa que no vegi bé el de fora. I és aquí on ho busco, i quan no trobo la solució, escoltar música, llegir poesia, llegir Rilke, per exemple, m'ajuda moltíssim, escoltar música, compositors com Schubert, que era gent que en la més absoluta misèria creaven les coses més increïbles. Aquí és on intento buscar la llum, no? Quan ho necessito.
La força, no? I això, quins recomanes que ens vingui aquí a explicar la seva alegria de viure?
Ostres, doncs mira, jo pensant molt, hi ha una persona que és el Francesc Jou, que era l'encarregat de l'eufonia, que s'encarregava de les partitures de clàssica a pianos durant tantíssims anys, fins que es va jubilar, que anar-lo a veure ell no era anar a comprar una partitura, era anar a parlar, anar a xerrar, anar d'allò, era algú que vivia la feina en plan, li agradava perquè jo li portava reptes, a veure on trobo aquesta partitura que em demanes, i aleshores començàvem a parlar, m'explicava batalletes, m'explicava els seus viatges. Quan era el setembre em venia, em treia l'àlbum de fotos i cada vegada anava a un punt diferent del món. Jo flipava, jo era vaig a veure el... I, bueno, no sé, algú que veus gran i dius, és un nen, no? Té una il·lusió tremenda i una innocència tremenda i una sabidoria tremenda, i pensava jo sempre, jo quan sigui gran vull ser com aquest senyor.
Doncs el buscarem de ben segur. I per acabar, ens havies de recomanar una última cançó. Quina és i per què?
Home, doncs el What's This, no? El que és de la pel·lícula de Tim Burton, de Pesadilla antes de Navidad, música de Danny Elfman, perquè va ser la que a mi en el món del tema del cinema em va enganxar una mica ja, quan ja no ets un nen. I és una pel·li que passen els anys i la miro i la miro i la miro i la miro mínim un cop a l'any, crec, i ara, perquè em sembla increïble a nivell de tot, d'artísticament, el guió, els personatges, l'originalitat i la música, que és una òpera condensada en 80 minuts. És apabullant a nivell artístic i és un clàssic absolut, rotund, i és la meva pel·lícula preferida. I aquesta peça va ser, bueno, també un moment important per mi quan la vaig descobrir.
Doncs amb aquesta banda sonora posem punt i final a aquesta fantàstica alegria de viure. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack, this isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? There's children.
children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones I feel the warmth that's coming from inside. Oh, look, what's this? The hanging mistletoe. They kiss? Why, that looks so unique. Inspired! The gathering around. Here is story roasting chestnuts on a fire. What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings, and there's a smile on everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Oh, could it be? I got my wish. What's this?
Al matí, amb Raquel García.